Ràdio Estel.
Fundació Roca i Pi patrocina De cap i de nou.
Bona tarda, benvinguts. Passen 4 minuts de les 3 de la tarda. Un dimecres més som aquí De cap i de nou. Tots hem escoltat alguna vegada aquella frase gairebé màgica que diu «Hi havia una vegada». I seguida d'aquesta frase, la ficció ens ha portat de passeig per un món diferent on els personatges viuen sorpreses, coneixen d'altres personatges, veuen els seus objectius dificultats per tota mena d'entrebancs, fins que arriba al final del relat, i tant si acaba bé com si acaba malament, la convenció diu que s'ha d'acabar amb una fórmula d'aquelles, no sé com és ara, i vet aquí un gos, vet aquí un gat, aquest conte s'ha acabat. Els contes fan que la canalla obri els ulls com taronges i actualment també molts adults busquem també en contes amb missatge metàfores que ajudin a veure la vida diferent, per exemple els coneguts contes del Jorge Bucay o d'altres autors. Pot el conte ser una eina per la teràpia o pel creixement personal? Doncs d'això parlem avui tot seguit al De cap i de nou.
De cap i de nou, salut mental i creixement personal, amb Oriol Casals.
Parlarem, doncs, avui del conte, parlarem en concret també del conte positiu. Intentarem respondre la pregunta com podem utilitzar els contes pel nostre creixement personal i en parlarem amb les següents persones. Avui ens acompanya Magda García, psicòloga clínica i antropòloga social i cultural, formadora en cursos adreçats a professionals del món de la salut i l'educació i formadora en tallers vivencials sobre escriptura terapèutica i conte positiu. Però també tenim amb nosaltres el Jordi Casado, que ens portarà la paraula de coach. Bona tarda, Jordi.
Què tal, company?
Una petita respiració abans de dir el cognom. No fos cas que em tornés a equivocar.
Sempre s'ha de respirar.
Tenim també l'Esteve Pujol.
Déu vos guarda tothom. Sort que no m'has dit Jordi Pujol, que també
no,
podria ser
no,
l'error.
Home, fem una bona simbiosi, aquí, eh?
És una altra, aquella és una altra.
En tot cas, sí que tenim un altre Jordi, el Jordi Carretero, que ens acompanya des de Control de So. Bona tarda, Jordi. Amb tots ells comencem De cap i de nou.
Al centre de dia de la Fundació Roca i Pi tenim molts protagonistes, perquè treballem només per afavorir la recuperació i l'autonomia de les persones grans i les seves famílies, perquè som una alternativa a l'internament residencial, ja sigui temporal o permanent. Descobreix-nos. Centre de dia de la Fundació Roca i Pi. www.rocaipi.cat i 93 399 4602. Fundació Roca i Pi. Al costat de tothom. De cap i de nou.
Saludem, doncs, a la nostra convidada d'avui, Magda García, dèiem fa un moment, psicòloga clínica i antropòloga social i cultural, formadora en cursos adreçats a professionals del món de la salut i l'educació i formadora en tallers vivencials sobre escriptura terapèutica i conte positiu. Bona tarda i benvinguda de nou al De cap i de nou. Ai, que no et sentim. A veure el
Hola.
Micro. Ara sí. Bona
Hola,
tarda.
Bona tarda, Oriol i companys.
Moltes gràcies per ser Hola. Aquí de nou, Magda. Vam Hola. Parlar en l'últim programa en el qual ens vas visitar d'escriptura terapèutica, però vam dir, escolta, tot això del conte hi hem de dedicar un espai més gran i específic perquè té una particularitat que ens pot ajudar també doncs, a veure els contes d'una altra manera i a utilitzar-los també en el nostre benefici, en el benefici de del nostre benestar. Per tant, si et sembla, anem a definir primerament o ubicar, una mica tots tenim un concepte del que és un conte, però ubiquem. Què seria per tu mateixa un conte? Com ho definiríem?
D'acord. A veure, podem dir que un conte, la definició clàssica, seria una narració curta que pot tenir un caràcter més real o més fictici, segons sigui el cas. No? Aleshores, el primer de tot, crec que és important diferenciar el que seria un conte, crec que el tipus de conte que ens interessa tractar en aquest programa, que seria un conte més aviat clàssic, un conte popular, una rondalla, rondalla de vora del foc, bé, és conegut de moltes maneres, del que seria un conte literari. No? El conte literari té a veure amb la tradició novel·lística, i es distingeix de la novel·la per la seva llargada, simplement. Tenim un recull de contes novel·lístics al davant, doncs, en Quim Monzó, de qui sigui. Són petites novel·les, novel·les en miniatura. I això no té res a veure amb el que seria el conte popular, que prové de la tradició oral, que s'ha transmès a través dels segles, a través dels anys, fins a arribar a nosaltres.
Perquè encara també fer-ne un ús o un altre és diferent d'aquesta diferència o distingir entre aquest tipus de contes més populars o aquest, les rondalles o bé aquests contes literaris.
Sí, és que no tenen res a veure uns amb els altres. Els contes populars provenen doncs, de les diferents cultures, i ens han arribat a nosaltres de molts anys enrere. Llavors, doncs, és diferent fer una novel·la molt curta que escoltar o llegir un conte que ens ha vingut de l'origen dels temps, per entendre'ns.
Però bàsicament per l'origen, bàsicament sí. per qui l'ha escrit o en el moment sí. que ha estat escrit, és una mica el que on te posaríem la diferència, que ara utilitzar-lo pensant una mica en aquest tema.
Doncs, i també per les característiques, perquè un conte popular, en un conte popular normalment tenim un protagonista que té unes característiques molt determinades, amb una que sobresurt de les altres, per exemple, jo que sé, la rateta presumida, jo que sé, el príncep valent, el Joan sense por, és a dir, personatges que tenen com unes característiques concretes.
Com més arquetípics, podríem dir.
Sí, exacte. I que es troben davant d'un repte, normalment, d'una dificultat que han de solucionar. I aleshores, a partir d'aquí, és quan es desenvolupa el conte i ells doncs, s'enfronten a aquest repte i el solucionen en positiu o en negatiu, segons el conte s'acabi bé o malament. Llavors, les novel·les, clar, poden ser de moltes maneres diferents, no només tenen que respondre a aquesta estructura. Sí, que és com més arcaica, no més bàsica, no?
Segurament per aquest aspecte més bàsic, més arcaic, també a l'hora d'utilitzar-los com a treball personal o fins i tot a l'hora de transmetre'ls als infants, també fa que sigui diferent. O sigui, té unes especificitats, aquesta estructura, que ho fan especialment idoni per explicar als infants o per fer un treball terapèutic?
Sí, per suposat, perquè és, com tu has dit, bàsic, no? I en aquest sentit, doncs sí, més endavant ho parlarem, no? Si volem treballar a ajudar-nos a nosaltres mateixos a través del conte, doncs és molt més fàcil fer-ho a través d'una estructura senzilla que no a través d'una estructura novel·lística, una trama molt més complexa que costaria molt més de definir, desenvolupar i finalitzar, no?
Els contes com a tal, els contes i referint-nos a aquest tipus de rondalles més bàsiques, amb aquestes característiques que comentàvem fa un moment, tenen de per si valor terapèutic? És a dir, valor que ens pot ajudar a millorar el nostre benestar. Entès això?
Sí. A veure, jo crec que sí, però sí que hi ha molta gent que creu que cada conte ens transmet un missatge concret, no? I jo potser no estaria tan a favor d'això, ja que cadascun de nosaltres té una experiència vital diferent, està vivint un moment diferent doncs, respecte als altres, cadascú té, doncs, el que he dit, una experiència, i aleshores doncs, el conte que escoltem o el conte que llegim serà significatiu per nosaltres d'una manera diferent en com ho pot ser per d'altres persones. I n'extraurem una lliçó metafòrica diferent de la que puguin extreure d'altres persones.
En funció de la vivència.
Exacte, perquè cadascú és diferent, cadascú viu un moment vital diferent i cadascú ha tingut una experiència vital diferent.
Els contes tradicionals, aquests que coneixem tots, poden també ser eines de treball personal?
Sí, sens dubte, perquè evidentment, doncs, primer doncs, venen de molta tradició enllà i si s'han transmès i ens han arribat a nosaltres serà per alguna cosa. Serà perquè tenen algun valor que va més enllà de la simple història d'una ratera que escombrava l'escaleta o d'una noia que portava una caputxeta vermella, no?, i que se n'anava al bosc, sinó ha d'haver-hi alguna cosa més. pel fet que aquests contes ens hagin arribat.
És curiós veure com tots aquests, ja ens estàs parlant de dos contes que tots ens ressona de seguida. Parles de la rateta presumida o parles de la caputxeta vermella i sembla que la visualitzem tots i tots ja sabem com comença, com acaba tot i que després hi ha petites variacions a vegades, hi ha contes que...
Sí, i això és important, perquè nosaltres ens pensem que els contes sempre han estat igual. I al venir de la tradició oral, precisament, doncs ens veiem que això no és així. Per exemple, el de la caputxeta vermella, només per agafar algun. Doncs hi ha un original que ve d'Itàlia, amb origen d'Itàlia, en què la caputxeta vermella se n'ensorella tota sola. Superviva, superintel·ligent, pim-pam-pum, i agafa i es desempallega del llop. Bueno, més tard trobem una versió, concretament de Perrol, fabulista, que en el cas carrega la caputxeta vermella. El llop se la menja i ja està, i s'acaba aquí, ningú la salva. I després tenim una altra versió, més endavant, dels germans Grimm, també coneguts per tots, en què agafen a la caputxeta vermella i la salven. Com? Perquè passa un caçador, sí. I aleshores sent el llop que ronca dins de la casa de la iaia, el caçador entra, amb unes tisores li obre la panxa, surten l'àvia i la caputxeta i omplen la panxa del llop amb pedres a l'estil de les set cabretes. Clar, els tres contes són el mateix, però el missatge de fons és diferent.
Quin us ressona a vosaltres, Jordi i Esteve? Quin us havia d'explicar?
El d'obrir la panxa i
omplir panxa.
Pedres, aquest és el que em va arribar a mi, ja.
I això de l'obrir la panxa...
Clar, que les set cabretes, com va dir la Magda, que les set
cabretes... A mi em sona més les set
cabretes,
sí. Ara bé...
Que éreu carnissers a casa vostra, Jordi, que ja obriu la panxa.
No, era molt carnívor. Ara sí tenien influència.
Jo em ressonava, o em sembla recordar que...
El caçador.
El caçador, sortia el caçador i matava el...
I el llop no es menjava ningú, ni l'àvia ni la caputxeta.
Sí,
de vegades es menjava l'àvia.
A vegades es menjava l'àvia, però
també,
la caputxeta
també
no.
També necessita amb el gust, no, home? També, per això espera la caputxeta,
espera que sigui la carn tendra, no?
Home, menjar-se l'àvia, també.
Es menjava
sí. Necessita molta gana,
I alguna, en canvi, havia vist algun conte també que l'àvia, no, es quedava tancada dintre l'armari. Sortia de l'armari després.
És la més tranquil·litzadora de versió.
En tot cas, quin significat tindria cadascuna d'aquestes? Ho podem afinar, això, o algunes pistes per dir com ho podem llegir, això?
No, perquè dependrà de cadascun de nosaltres, i és més, millor no donar pistes, perquè aquesta és la clau. Aquesta és la clau.
La clau és no donar claus.
Ah, exacte, la clau és no donar claus. Per què? Doncs perquè és la mateixa persona que llegeix o que escolta el conte el que l'ha d'integrar dins de les seves vivències, no? Fins i tot a nivell espiritual, vull dir, l'ha d'integrar dins seu. I aleshores és com una llavor que queda allà posada.
Però escolta'm una cosa, algú pot pensar, a veure, el conte de la caputxeta, què m'explica a mi d'espiritual, això? Què he d'integrar jo del que és? Una nena que va, surt pel bosc i travessa, es troba el llop i després arriba. Ara fent d'advocat del diable, no?
Estàs fent molt d'advocat del diable. molt.
I això a Ràdio Estel,
Com ho podem...
Sí, això ja em sembla... Doncs bé, això ho has vist...
Com podem acostar-nos a treure una mica, a integrar? Quin missatge podem preguntar? O què podem preguntar-nos per trobar un missatge en un conte com aquest, per exemple, que coneixem també?
Malauradament, això no funciona així.
No, doncs, d'acord.
No, o sigui...
Accepto.
Busca una altra manera de fer-li la pregunta, a veure
no,
si...
No, en el sentit de que...
Una clau de lectura, volia una clau de lectura.
No, a veure, si tu vols això, si vols buscar això, no busquis un conte qualsevol, busca una fàbula. Perquè les fàbules estan escrites d'una manera que al final ja inclouen el que se'n diu en castellà la moraleja. Val? Aleshores... la desvirtuen per mi el que seria l'esperit del conte, perquè el nen, en aquest cas doncs un nen però pot ser un adult, ja li estàs mastegant el significat del conte per tu, perquè potser pel nen aquell conte, aquesta fàbula, significa alguna cosa diferent, o potser ho descobrirà quan sigui gran i es trobi en una situació en què ell pugui aplicar el que va llegir o el que li van explicar de la fàbula. Però no, resulta que ja li dius, no, mira, veus, la formiga li va passar això i la cigarra li va passar això altre. I aleshores ja el nen ja no fa la feina, o l'adult tampoc la fa. No, aleshores, clar, això trenca una mica. Fixa-t'hi que és un tema d'autors, perquè Perrol, que va ser fabulista, té la versió de la caputxeta vermella que comentava abans, doncs ella agafa...
Recordem que la de Perrol és la que se'n menjava la caputxeta...
La que el llop es menja la caputxeta.
I no sortia d'aquí.
Al final del conte fa moraleja. O sigui, el fabulitza el conte, eh? I diu, veieu, noies joves, veneu en compte, quan aneu soles, no feu cas. Clar, a veure, no? I per la gràcia, eh?
Clar,
sincerament.
Això diu també la moralitat d'una època en què va ser escrita,
sí,
etcètera,
sí.
No?
Mm.
Anem a escoltar l'opinió del carrer, a veure què ens diuen sobre la pregunta que hem llançat avui, que hem fet als nostres col·laboradors del Centre de Rehabilitació Sant Andreu de Barcelona, que han sortit a preguntar quin és el conte que recorda que li explicaven de petit.
De cap i de nou, l'opinió del carrer.
¿Cuál es el cuento que recuerdas que nos explicaban cuando eras pequeño?
De Blancanieves y los siete enanitos.
¿Y quién se lo explicaba?
Mi mamá, mis hermanos.
La Caperucita Roja.
¿Y quién se lo explicaba?
Mi madre.
La abeja maya.
No recuerdo, de pequeño estaba tirado por el campo.
No sé, la Caperucita Roja, por ejemplo, el Rosito Cabritillo.
Me contaban muchos cuentos, por ejemplo, me contaban la Caperucita Roja, los siete enanitos.
¿Y quién te lo explicaba?
Mi madre.
Los tres cerditos.
Y el pulgarcito.
Gracias.
Això és el que sortia. No deixa de ser curiós que amb tot el repertori de contes que pot haver-hi i que hi ha al llarg de tots els segles, podem dir, es sintetitzi al final amb tres o quatre, és a dir, que coneixem tots, eh? La Blancaneus, la Caputxeta, les Set Cabretes, els Tres Porquets, i fora d'aquí, després ja tenim allò, alguna cosa més, més nostrada, allò que dius, vinga, el Patufet, eh? Però para de contar, de tants i tants contes que hi ha, com pot ser això? Com s'explica? La Magda em posa una cara com dient, no ho sé, tu.
Pregunta per la Magda, va, que és l'especialista.
No,
l'especialista.
Tu també saps de contar.
L'especialista.
Tremendo, l'Esteve, eh?
No ho sé, suposo que ve de la tradició cultural de cada lloc, no? O sigui, suposo que potser a Catalunya doncs s'han sentit de manera tradicional uns contes més concrets i potser ens n'anem al País Basc o a Galícia i l'enquesta surt diferent, no? Perquè com és una cosa que es transmet molt de manera cultural, doncs, a part Walt Disney,
Clar, aquí anava jo també, no sé si d'alguna manera hi ha influït també que aquests contes en cert moment recollits per Perrault, els germans Grimm i tal, clar, amb la globalització, doncs també acaben de ser ja...
I fins i tot la manera, no?, de com t'ho expliquen amb el Jordi abans, ja recordàvem que era amb casset. Jo no recordo que hi ha típica escena del llit, el nen, saps, de vegades algunes pel·lis, i la mare o el pare t'explicaran un conte. No, era...
Tu recordes el ràdio,
el
caset?
Recordo ser la tarda i haver-hi sol i anem a escoltar el
conte. Posem el caset.
Sobretot la ratolina i les escales.
Parlem també després del tema de la narració dels contes, però abans entrem també en el que és el tema dels contes positius. Què és un conte positiu?
Un conte positiu és un conte que es resol de manera positiva, així en general. Aleshores, com ho podem aprofitar? Com podem aprofitar de fer l'escriptura del conte per afavorir el nostre benestar? Doncs el conte positiu és una bona eina per aquest fet, no? D'alguna manera seria aprofitar l'estructura del conte, com hem dit abans, no? Per tractar en aquest cas una problemàtica nostra personal. Llavors s'agafaria el conte i nosaltres seríem el protagonista d'aquest conte, o com a molt el coprotagonista, i aleshores podria ser més o menys fantasiós, segons volguéssim, el context, el personatge, podríem ser, imaginem que el conte l'escric jo, doncs podria ser tant una princesa com una noia normal i corrent del carrer. Aleshores, explicaríem la nostra problemàtica, el nostre repte al qual ens enfrontem, que podria ser la problemàtica real, no? O podria estar en forma de metàfora, no? Doncs escalar la muntanya més alta del món, no? Podria ser, no té per què ser el problema en si, tot i que pot sortir. Llavors, el més interessant d'això és que ens enfrontem al repte a través del conte i el resolem de manera positiva. És a dir, en el conte aconseguim resoldre el problema, el repte en el que ens enfrontem. I això és molt beneficiós per nosaltres.
És a dir, som convidats, les persones, a crear contes, en aquest cas que ens proposes, i que en els quals transmetem o intentem narrar experiències en les quals nosaltres som els protagonistes, però han d'acabar en format positiu, han de tenir una resolució positiva.
Sí.
I si no els acabem en forma positiva, què vol dir? Que estem d'alguna manera ja cridant a que les coses vagin malament?
A veure, si estem treballant el conte positiu, entenem que estem guiats per algú o que estem seguint unes instruccions d'alguna banda i fem l'esforç per fer-ho positiu. En el cas que veiem que no ens en sortim, podem fer una mitja part, podem tancar, mig tancar el conte com una solució intermitja, se m'està acudint, fins a un lloc. És a dir, per exemple, jo d'escala la muntanya més alta del món, doncs arribo fins al campament base 3, uh-huh, o fins al 2, i aquí ho deixo. I aleshores, quan estigui preparada, seguiré escrivint i intentaré arribar a la cima. Val? Però sempre intentant resoldre en positiu el repte.
Què hi fa que el fet d'escriure i narrar un conte propi, com pot d'alguna manera això realment repercutir després en poder això, solucionar situacions que ens porta la vida? Com passem d'aquest fet creatiu puntual a que això realment prengui lloc, tingui lloc, es doni i afrontem les coses amb una altra mirada? Com passem de la ficció, sí, de la pròpia ficció a la realitat?
Sí,
no?
Ja t'entenc. A veure, es produeix d'una manera senzilla, en el sentit que a través del conte, el conte és com un pas intermig, no? O sigui, ens distanciem de la problemàtica a través d'escriure-la, no? I d'escriure-la d'una manera diferent a com l'explicaríem a un psicòleg, no? I aleshores això ens permet, com ja t'he dit, distanciar-nos, però ens permet manipular aquest objecte, no, que seria la història, d'una manera diferent perquè la tenim fora nostra. I aleshores això ens permet d'adoptar una visió diferent de la que teníem abans i veure el problema des d'una perspectiva diferent. I al veure el problema des d'una perspectiva diferent podem veure solucions que abans no havíem vist.
Mm-hmm. Això seria pel que fa a escriure contes, que és un recurs que, amb el qual podem utilitzar per solucionar o afrontar situacions de la pròpia vida. Un altre tema és el de narrar contes. Podem utilitzar també el fet de narrar contes com a eina terapèutica o com a eina en benefici del nostre benestar?
Del que l'explica o dels que l'escolten?
Vàlides les dues respostes, sí. Les dues situacions.
Sí, fas bé de dir vàlides les dues, perquè realment és molt enriquidor tant per la persona que explica el conte com per les persones que el reben, no? Perquè es produeix com una comunió, no? Es produeix com un compartir, uh-huh, que va més enllà de la història, no? Abans, al principi del programa, has dit, els nens es queden amb els ulls
com taronges,
uh-huh, però els adults també es queden amb els ulls com taronges. O sigui, a mi m'explicant un conte i de seguida em quedo amb la boca oberta, perquè és una cosa que és com hipnòtic, no?, fins i tot. I aleshores, doncs, es crea aquesta mena de comunió compartida d'una història entre tots, i en aquest nivell va més enllà de lo que seria, doncs, llegir un conte a soles, no?, o escoltar un conte a soles. Aleshores, en aquest sentit, i lligant-ho amb allò dels contes positius que deies abans, ara imagina't que toca ser un grup de persones que tenen la mateixa problemàtica i cadascú fa el seu conte positiu de la mateixa problemàtica i l'explica als altres. Clar, en aquest sentit, doncs, és no tan sols enriquidor, sinó totalment terapèutic, no? En aquest sentit seria compartir les històries que van una mica de la superació del mateix tipus de repte, no?
O sigui, això estaríem parlant d'un escenari, d'un grup de persones que estan fent un treball personal o que estan amb una problemàtica concreta.
Exacte.
Treballant en un grup d'ajuda mútua, per exemple.
Per exemple.
Alguna cosa,
sí,
així.
Sí, sí, sí.
És una tècnica que s'utilitza, el tema d'aquesta, per un costat, escriure contes i després el narrar-los també entre ells.
Sí, normalment el que es fa no és tant el treball de contes, però és un treball que es pot fer i que pot resultar molt beneficiós. Normalment el que es fa més és parlar, simplement, doncs, de les vivències a cadascú. Però, clar, insisteixo, si fem l'esforç de traduir-les, de repensar-les sobre el paper, doncs que el resultat que s'obté també és diferent, ha de ser diferent.
El tema de dramatitzar contes, això també és un altre tipus de treball que tu fas amb tallers,
sí,
en aquesta línia. Què aporta, com es fa i què aporta?
Doncs és superinteressant, no?, perquè és un treball de grup en el que d'alguna manera es poden treballar tot tipus de contes, des de contes tradicionals a contes que hagi fet la gent, contes positius també es poden dramatitzar, i aleshores el que es fa és compartir-ho, però a nivell dramàtic. La persona, si parlem de conte positiu, la persona que ha fet el conte la vivencia en directe, no? O sigui, dramatitzant-la, no? I en aquest sentit, la vivència que té la persona al dramatitzar el conte que ha fet ja és total, no? I si a més l'ajuden els altres compartint la dramatització i es resol en positiu, és que això ja és massa, no?
O sigui, el que estem fent aquí és incorporar també l'expressió, el cos...
Sí, tenint en compte que després doncs se'n parla de tot això, no? I en qualsevol moment, de fet, el conte, el psicòleg pot interrompre i pot dir, tu com et sents, no?, en aquest moment, no?, del conte, o potser la persona en aquell moment ho ha escrit de que se'n sortia, però en aquell moment es bloqueja i diu, no, no, és que em sembla que no me n'en sortiré, no? Llavors, a veure què passa aquí, per què no pots tirar endavant, no? Si era escalar la muntanya més alta del món, doncs a veure què passa, ah, és que veig una roca, bueno, a veure com ho solucionem, no? I aleshores, doncs, al finalitzar el conte, doncs, també és molt important i molt interessant la riquesa de comentaris dels companys, de la persona que ho ha vivenciat en primera persona, que era el protagonista, perquè era el seu conte. Llavors, doncs, és molt, a part d'enriquidor, és molt terapèutic.
Comentaves abans, per exemple, que en un moment determinat una persona amb un grup d'aquests de treball personal doncs pot fer un conte que en principi ara hem dit que havia d'acabar en positiu, però que la persona no es vegi en cor d'acabar-lo en positiu. O imagino que en algun moment determinat pot passar també que en una dramatització dins també d'aquest context doncs una persona en un cert moment no pugui continuar. Sembla mentida, a vegades, des de fora, que una persona pugui entrar tant dins de... que no pugui distanciar-se prou i explicar coses que diu en un conte o que ha escrit ell prèviament en un conte i s'hagi d'aturar. Però, en canvi, això passa. És a dir, el treball, quan estem fent aquest tipus de treball, la persona ho està visquent com si fos pròpiament ella mateixa.
Exacte, i d'aquí la diferència, no? Pot passar, eh? No sol passar, però pot passar. Aleshores, doncs, és bo que passi, també, perquè aleshores te n'adones doncs, que hi ha algú a treballar, no? I que hi ha coses a superar, no?, més enllà de l'escrit, no? O sigui, i en aquest cas és molt, molt interessant que passi, evidentment, perquè llavors serveix per desbloquejar aquella situació, no?
Mm-hmm. A quin tipus de públic pot anar dirigit tallers o treballs d'aquest tipus als que ens estem referint avui, sobre escriure contes, narrar contes, dramatitzar contes, referint-nos a aquests contes o tradicionals o positius i una mica amb aquesta finalitat. Quin tipus de persones ho demanen o els pot ser un bon treball?
Jo crec que el context on més suc es podria treure d'aquest treball és l'escolar, sens dubte, perquè, insisteixo, o sigui, a l'escola, o sigui, si pensem totes les redaccions i els contes que hem fet en tota la nostra vida, o sigui, ompliríem una enciclopèdia sencera. I molts eren... ¿Qué has hecho en las vacaciones?
Quan has dit redaccions, m'ha vingut al cap aquesta d'això, tot i que l'Esteve, que és un... I a més, has fet de professor de català molts anys,
molts
no?
Molts anys, sí, sí.
Per tant,
sí.
Imagino que a part d'aquesta redacció en fèieu moltes d'altres, no? Sí. Però aquesta és la paradigmàtica, les vacances.
Quantes
home,
faltes,
sí,
Esteve.
Sí, allò, un dia de pluja, no? També és molt típic, un dia de pluja, que has fet a les vacances, que faràs per Nadal. Hi ha certs temes que estan ja... gairebé cantats pel temps en què...
No sé si havies utilitzat mai després redaccions dels alumnes per dir, amb aquest alumne s'ha de treballar algun tema més personal...
Mira,
algun...
clar, a veure, et recordo que jo després de fer psicologia vaig fer durant 3 anys l'especialitat en psicologia projectiva. Tant, esclar, els psicòlegs projectius és que...
Utilitzeu contínuament això.
És a dir, tot
pels que,
fem,
pels que no
tot
saben
què
és això del projectiu.
Home, doncs tot el que fem, tot el que diem, tot el que escrivim, projecta, ens projecta a nosaltres. Per tant, fem, diem, sempre surt allò que tenim a dintre com a problema. Per tant, és clar, el psicòleg, com a psicòleg projectista, llegeix el conte, llegeix la narració, llegeix i diu, bé, aquí deu passar alguna cosa, sense fer caricatura,
Allò de...
o dibuixos.
Ha dit no sé què, doncs vol dir que això.
No, exacte, no. Ha dibuixat el pare amb el cap més gros, però no
vol...
No.
Vol dir que el pare és de Mataró.
La cosa és més seriosa. La cosa és més seriosa.
La Magda em fa així com dient...
és mataronina.
És de Mataró, jo ho he dit una mica amb mala fe.
Segones.
Molt bé, si us sembla, anem a sentir un conte ple de contes. Aquest és el nom de la cançó, no la sentirem, sinó que el sentirem, sí, l'escoltarem, però cantat, no narrat, sinó cantat. Strombergs ens canta un conte ple de contes. I després d'això continuem aquí en el de cap i de nou amb la Magda García, el Jordi Casado i l'Esteve Pujol.
Molt bé, continuem.
senyal de llum o una dolça olor o una vella bruixa em riu i em porta cap a tu, no hi ha res perdut, aire fresc als pulmons de ser viu. Pren-me tal com sóc, igual que jo a tu, igual que un animal l'aigua, i que no caiguin les fulles quan arribi la tardor. Res més que un cant sota el balcó de casa teva. No puc deixar-te de seguir. Estranya sensació infantil i mentrestant jo aquí.
Fundació Roca i Pi ens importen les persones grans. Creiem que fer una mica millor la seva vida també fa millor la nostra societat. Apostem per l'acompanyament de les persones grans i oferim tres serveis: la residència assistida, el centre de dia i la unitat de memòria. Descobreix-nos a rocaipi.cat i al 93 399 46 02. Fundació Roca i Pi, al costat de tothom.
Vuit minuts passen de dos quarts de quatre. Avui, de cap i de nou, parlant de conte positiu i preguntant-nos com podem utilitzar els contes pel nostre creixement personal. Ara és l'hora dels pensaments d'un educador.
De cap i de nou, pensaments d'un educador.
Però avui l'Esteve no porta el llibre a la mà.
No, avui he vingut desarmat.
Avui pensava que portaries llibre, però llibre de contes.
No, pesa
perquè,
massa.
Perquè també en tens uns quants, tu, de llibres de contes, eh? Jo tinc apuntat aquí. Tens dos llibres de contes, en total 47 contes, quatre de faules d'Isop, amb un total de 28 faules, i dos llibres més de valors, amb un conte,
Notables amb un conte, o un conte a cadascun dels 35 valors.
Tens una bona prestat sèrie, este,
sí,
jo crec.
A mi em suma, a veure, que no havia sumat mai, la Magda en té la culpa, ni sumat, 110 contes publicats.
110 contes o llibres, llibres amb 110 contes inclosos.
Exactament, però molts són adaptacions, no, tots són adaptacions de rondalles populars,
però
i algun de meu original.
Però més tu com a pare i avi n'hauràs explicat i en deus explicar encara uns quants.
La neta petita de 2 anys... que és la més petita, al anar a dormir, avi, que m'explicaràs un conte, bueno, surt el conte
ara,
del pallasso...
Ara, si escolta el programa, i dirà, avi, em fas teràpia.
Em fas teràpia.
Positiva.
Em diu això quan arribo a casa i em mor.
O sigui, tu res de casset, eh? Tu a explicar, a l'habitació...
Alguna cosa tenen per això els contes, realment, amb aquest efecte hipnòtic
sí,
que comentaves abans, Magda? Però no deixa de ser curiós, que avui en dia, que tenim tantes televisions i ordinadors i tants estímuls...
Com somnífers que són tecnològics, no? Llibres,
però continuen tenint una màgia especial, narració...
I les dues netes petites venen amb el llibre i diuen, avi, llegeix-nos un conte, i totes dues s'asseuen allà al costat, tu, 5 anys i 2, que són les petites, i es posen allà. El conte, la petita aviat se li acaba la corda, però la gran aguanta
tot el conte. Té corda per tornar, i l'avi no l'acaba la corda.
Pobret, millor.
Esteve, què tenim avui? Mira, a veure, doncs, has esportat el llibre dels pensaments d'un educador, que ens has portat?
Avui farem una excepció, Oriol, si em permets. I és que, en comptes de comentar, com sempre, un parell de pensaments d'un llibre, pensaments d'un educador, avui he agafat dues frases meves, ho sento molt, de la introducció del gran llibre dels contes amb valors de l'editorial Perramon. Gran llibre dels contes amb valors.
Llavors, i què diuen?
La primera diu, el conte es troba a mig camí entre les explicacions verbals i la vida real. Això abans la Magda ens ho ha, allò d'aquest terreny intermedi, no? A veure, el mètode...
Què vol dir això?
El mètode més eficaç d'educar és el testimoni joiós dels més grans. Sí, senyor. I això ha de passar per davant de tot, no?
No és allò que ens diuen, sinó allò que fem. No allò que expliquem, sinó allò que fem.
Les paraules sempre poden ser mentides, en canvi els fets doncs són com són. L'abundància de paraules no només pot ser inútil, sinó també perjudicial, en certs casos. No? És a dir, hem de desconfiar dels nostres sermons morals. A veure, jo no dic pas que no haguem de fer reflexions i consideracions, no. Vull dir que els nostres fills, o els nostres deixebles, penso com a educador també, ja saben què els direm. Ja saben quins seran els nostres consells. Els sorprenem poc amb els nostres sermonets. Home, si els diguessin, va, anem a cremar l'Ajuntament, llavors sí que s'esbedria, això sí que és nou.
Mal aniria que no se'ls hi posessin els pèls de punta.
Què diu el pare? Que hem d'anar a cremar, hem d'anar a matar el director de l'escola, no? Llavors sí, però com que no els diem això, ja ho saben.
Mal aniria.
Val més afegir discretament, ho subratllo, en el moment oportú, en tot cas, i en paraules senzilles, alguna reflexió al nostre exemple, com a màxim. Sempre recordant que eduquem éssers lliures, que recolliran de nosaltres el que nosaltres els mostrem i després faran el que creguin que han de fer, lliurement, responsablement, independentment de les nostres intencions. Tant nosaltres mostrem, nosaltres expliquem i després ells recolliran, abans el Magdo deia, tan ben dit, el que els ressoni a dintre, no? Clar, llavors, el conte, la frase era aquesta, es troba a mig camí entre les explicacions verbals i la vida real. És aquell punt intermedi, no? No posa en primer pla la lliçó moral. La Magda ha dit, la faula és més explícita perquè té una moralitat o una moralia final. Això ja, les primeres, les d'Isop, segle VI abans de Crist, ell sempre acaba amb una moralitat, no? Amb una lliçó. Bé, és una possibilitat. Reflecteix models de la conducta humana i ofereix la simbolització ètica dels seus personatges. I, a més, el conte ofereix l'interès del relat, l'aventura, i fa que recordar-lo sigui fàcil. Així ho han entès les cultures de tots els temps. D'aquests llibres que m'ha citat abans, gràcies, Oriol, pràcticament tots els contes els he tret de totes les cultures del món. Perquè és que són a tot arreu, no? És curiós que Plató, ara això va pel Jordi, que és el filòsof de la colla, Plató, a la República o la Política, en el diàleg aquest, posa en boca de Sòcrates que els relats, els mites, les obres de teatre han de ser educatives. Si no, no. sinó que no les expliquem. Això. Han de ser educats. Plató, eh? O sigui, fa 2.500 anys l'home ja tenia...
Falta Plató a la televisió, no?
Plató, menys Prozac i més Plató. Sempre recordarem més bé un conte, una faula, una paràbola, que no pas una sàvia disquisició teòrica, per ben estructurada que sigui. Sempre quedarà, perquè queda allò divertit, allò cridaner del conte. I m'hi cap la segona frase?
Sí.
Segona frase d'aquesta introducció del llibre. No expliquem contes per educar, eduquem explicant contes. A mi saps que m'agraden molt aquests jocs de paraula, però que volen dir molt. No,
no, no. També tenen una mica aquest efecte de conte.
Home, clar, diu, a veure què diu ara aquest, no? És a dir, no es tracta primàriament de moralitzar amb els contes. Hem dit que les faules possiblement tenen aquesta càrrega més explicitada, no? Sinó d'oferir el plaer de sentir-los. Oh! I, punts suspensius, poder extreure en una lliçó de vida, de canvi personal, de poder extreure això. Els contes han de ser, a veure, com la conducta de l'educador. Tant de l'educador professional com del familiar, sempre ho dic això, eh? Els educadors, un altre joc de paraules, eh? No vivim de manera honesta per educar els altres. Si això podria arribar a ser una hipocresia perfecta i maquiavèlica, no? I se'ns veuria el llautó massa aviat. I els fills i els alumnes són especialment hàbils a descobrir-ho. Diu, va, aquest està fent el pallasso perquè jo vegi el model, però no obstant això, repeteixo, la nostra conducta serà la millor lliçó. En bé i en mal. En bé i en mal. A veure, i ara resumeixo tot això, Oriol, amb una frase lapidària.
Vinga.
Un altre joc de paraules. Tots atents. No fem per educar. Eduquem fent. Sortir la frase. És a dir, no expliquem contes per educar. Eduquem explicant contes. Que s'ho passin bé amb els contes. El profit moral vindrà per escreix. Vindrà de més a més, el profit moral. Dir, ara deixo a part, a veure, la finalitat directament terapèutica dels contes. On potser sí, no és el meu terreny, és el terreny de la Magda, que escrivim o expliquem o representem, dramatitzem, hem dit abans, els contes, per guarir la persona, per beneficiar-la psicològicament. Tenen ja una finalitat de millora de la persona, no? Però és que encara que no la tinguin, sempre causen un impacte que fa que un pensi, rumi, s'hi vegi i que tregui les conclusions que li semblin bé, perquè s'ho passi bé sentint el conte, no? Ja està, pum, s'ha acabat.
De fet, aquí ens estaves mostrant, abans parlàvem d'aquest crear contes i crear aquests contes amb un final positiu, i ens parlaves una mica de la direcció contrària aquí. Quan expliquem contes, de fet, el que estem fent és crear models en la persona. La personeta, si és una persona que s'està
formant,
o a la persona o a l'adult també, no? És a dir, quan rebem contes, rebem missatges i rebem models. I per tant, també que aquests contes acabin en positiu o en negatiu, també té implicacions d'alguna manera.
Sí, però no és tan important si és un conte popular, jo crec, perquè hi ha contes populars. I és que, de fet, és que s'han edulcorat molt, els contes populars.
Molt bé, molt bé.
No són el que eren abans, a l'origen, però molt, molt.
No ens hauríem de preocupar de llegir amb un infant el conte de la caputxeta que acaba menjada pel llop?
Per suposat.
No ens hauríem de preocupar.
Personalment soc de l'opinió que estem sobreprotegint massa els infants. És a dir, d'alguna manera hi ha com una desconnexió entre el que llegeixen i després el que es troben a la televisió. Només cal veure el telenotícies, sincerament és esgarrifós, de vegades les imatges que es donen. Llavors, els contes tradicionals, la gent ha de saber que no estaven dirigits als nens, estaven dirigits a tothom, perquè abans no hi havia ni tele ni ràdio, i la gent s'estava a la vora del foc i s'explicaven històries. I els nens no van tenir els seus drets fins a acabar la Segona Guerra Mundial. Abans els nens, als 6 anys, anaven a treballar. Per tant, ells tenien una vida molt més dura que la que tenen ara. Uh-huh. I avui és massa tova.
Ens hem passat a l'altre extrem.
Jo crec que sí. Per tant, jo no li donaria tanta importància que els contes tradicionals acabin bé o malament. Vull dir, ja, els nens ja són prou llestos, ja s'espavilaran, i després potser si veuen a la televisió que hi ha hagut un atemptat i es veuen coses per tot arreu cremats, potser no tindran un xoc tan gran. Potser veuran, doncs, que en els contes també passen aquestes coses, no?
Que forma part, per tant, de la vida, malauradament, però que en tot cas és una realitat.
Perdona, Magda, tu dius explicava, però és que en aquests moments, el centre de l'Àfrica, el Congo, continuen els avis explicant els contes dels bantokis, que són els esperits malignes, i vull dir, continua sent una tradició oral viva, no? Viva, on s'ho passen bé o s'ho passen malament.
I
perquè dependre de totes dues coses.
I afegiria que també en l'actualitat hi ha molts nens que no poden ser infants al món, que als 6 anys estan treballant igual que aquí fa.
Sí, que no és una cosa, que no és una cosa que realment haguem passat pàgina a nivell global, ens hem globalitzat amb una sèrie de coses i amb d'altres, sí. Malauradament, malauradament no ha estat així. Anem endavant, ens queden 10 minuts per les de 4 de la tarda, anem a veure també si el Jordi com a coach fa servir també contes, o si és quantista o no és quantista. Per tant, publicitat i el Jordi.
La demència afecta avui dia a més de 650.000 persones a l'estat espanyol. Cada petita acció és essencial. Per això posem a la vostra disposició els serveis de la Unitat de Memòria de la Fundació Roca i Pi, una ajuda a les persones grans amb deteriorament cognitiu i a les seves famílies. Unitat de Memòria de la Fundació Roca i Pi. Descobreix-nos a rocaipi.cat i al 93 399 4602. Fundació Roca i Pi. Al costat de tothom. De cap i de nou. Paraula de coach.
Jordi, ets quantista o no ets quantista?
Sí que ho soc, sí que ho soc. M'encanten i hem d'explicar històries. S'ha de compartir tot el que es pugui. I mira, avui, tot veient aquest tema, he demanat permís a una de les dones que acompanyo. Doncs per què? Perquè sí que utilitzo aquesta eina per expressar, per poder transformar problemes, per imaginar-los, per donar-li un altre toc, no? I m'ha donat permís perquè us expliqui la seva experiència. Tot i això, us explico també tres detalls que us volia compartir. Explicar contes, ho recomano molt perquè és un moment de relació, ¿vale? És un moment de relació íntim d'un mateix on, molt maques les paraules que han sortit de tots vosaltres, sobretot genera un ressò, ¿vale? A cada persona que li generi un ressò, creativitat, imaginació, ¿vale? I després hi ha una part de relació que sempre, o probablement molts de vosaltres, associeu un conte amb algú, hi ha unió, ¿vale? És un moment també de relació intrapersonal, vale, que és molt important també fora de nosaltres. Vale? Un altre, explicar, escriure, crear, no, aquests contes, per què? Perquè hem d'endreçar el caos. Per exemple, aquestes persones que els hi recomano, tots tenim el nostre puzzle a la nostra ment, en els nostres hàbits, i pot incrementar la comprensió de la nostra vida, el fet d'escriure. Vale? També donar la benvinguda a allò ocult. A l'hora d'escriure estem donant la benvinguda a allò que potser és més fosc i no ens agrada. Doncs li donem una mica de llum. També revisa els fets que t'han succeït, perquè de vegades narrem les coses de l'única manera que creiem que van succeir. I a l'hora de tornar a escriure podem transformar molts fets i pot tenir un efecte de catarsis molt important. Doncs aquesta dona... No vol donar el seu nom, li deixem a l'anonimat,
no
que té tot el seu dret.
Oh, i tant que sí.
Però sí que m'ha dit, Jordi, explica això. Li va costar entrar, era una dona que estava bloquejada a l'hora d'escriure, llavors crec que com a coach vaig fer l'exercici de pautar-la. Com es pot pautar? Doncs pots posar un escenari, pots posar com una mena de recursos. I vaig dir, pensa en animals que projectin potser el que tu sents si t'identifiquessis amb un animal. Pensa si estàs en un escenari de la teva vida i a veure si es pot transformar en un bosc, en una selva, en un desert. I mica en mica, donant aquestes pautes, va sortir aquesta història.
Ens has portat la història?
Sí, sí.
Vinga,
un petit conte.
A veure què diu.
La pluja ens va sorprendre a mig camí. Ja estic acostumada a aturar-me en ple vol. Com que sóc una marieta amb sobrepès, he d'aturar-me per recuperar les forces. La pluja m'agrada i el bosc, però tinc por quan la llum no deixa veure el bosc. Els arbres ben forts i ben plantats. Llavors la por creix dins meu. Intento tenir a prop la meva filla, una marieta maca, jove i amb energia. Ja vola tota sola, i se'n va lluny del bosc. Com creix, que ràpid! Però també creix la meva por. I si algun insecte més gran se'n va el vol venjar? I si em perdo pel bosc? I si la meva filla es perd? Però estic aprenent a volar, a aturar-me, a reposar forces amb una actitud nova. És clar que vull la llum, però perquè hi hagi llum ha d'haver foscor. Són germanes, l'una no pot existir sense l'altra. Estan unides, com la vida d'una Marieta o de qualsevol. Hi ha moments amb llums i moments amb foscor. Ha deixat de ploure, la meva filla ja ha tornat. Anem a donar un vol, petit, lleuger, simple. I sabeu què? Ara és de nit. Hi ha foscor, però vull passejar. Vull somriure a la foscor de la nit, perquè també té llum, molta llum.
Caram, tot el conte això, de sí. La Marieta amb sobrepès.
Sí, senyor, la Marieta amb sobrepès. I la veritat és un efecte que va produir satisfacció en aquella persona.
No sé si la Magda vol fer algun comentari d'aquest conte, que t'ha semblat...
Molt maco. Molt ben treballat per part del Jordi, gràcies. La veritat. Gràcies. Molt bé, molt bé. I acaba en positiu.
Acaba en positiu. Sí. Ens ha quedat clar que això és important, no?
Sí,
per donar,
quan treballes amb un objectiu...
mentalment aquesta...
Sí, aquesta... I sobretot, no volia acabar, sabeu l'expressió de no m'expliquis un conte, iep, que ens expliquin els contes que vulguin. Ens hem de nutrir de contes, sobretot contes, ja siguin llegendaris, ple de fàbules, inventats, imaginaris. Aquella expressió no m'agrada pas. Hem de... saber viure els contes a la nostra pròpia vida. Que ens expliquin tots els contes
potser,
que vulguin.
Potser el més difícil és aquest pas d'escriure'ls. No sé si la Magda ens pot també facilitar alguna estratègia si algú diu, mira, vull posar-me a escriure contes a casa per mi mateix, alguna pauta?
Potser l'Esteve ens podria ajudar més en aquest sentit.
Agafa
que han escrit
paper.
Molts.
Aneu passant això.
Sí. Encara
diria,
contestarem.
Hi havia una vegada tres...
Una vegada la Magda, que estem...
Que estaven passant tres puces, que estaven passant l'una a l'altra.
A veure, digues. Jo crec que, com ha dit molt bé el Jordi abans, el tema de treballar el context, no? Un context en el que tu et sentis còmode com a personatge. Llavors, doncs, potser també abans el context potser pots començar per tu com a personatge, doncs com et veus, doncs, l'estratègia dels animals és fantàstica, no? Si fossis un animal, quin animal series, no? Si entren els familiars, doncs, quins animals serien els membres de la teva família, superinteressant, ja veureu quins animals surten. Llavors, doncs, a partir d'aquí, doncs, definir una mica la problemàtica, no? Què li passa a aquesta girafa, no? Suposant que sigui una girafa o suposant que sigui un elefant. Què li passa a aquest elefant? Doncs que no pot aconseguir aigua o que no li costa arribar a les fulles dels arbres o el que sigui. Llavors, a partir d'aquí, doncs, anar doncs, treballant això fins que s'aconsegueix. No? O sigui, el tema és protagonista, context, repte a aconseguir i solució en positiu.
Aquests serien els quatre elements.
Sí.
Si una persona s'encalla, allò de dir, ostres, és que jo no me'n surto, no tinc creativitat, això que ens diem a vegades, aquests missatges que ens donem a vegades, no, jo no sóc creatiu, però voldria fer-ho.
Doncs aleshores, que es escrigui ell mateix, no cal ser un elefant, no cal ser una girafa, Manolito, pues, jo Manolito iba por el bosque, tal i qual. O sigui, no cal ser un elefant, sincerament, pot explicar la seva història tal qual i ja està.
Mhm. Esteve.
Jo volia... Els psicòlegs projectius tenim moltes eines d'aquestes per provocar, no? I una de molt típica és ensenyar làmines, és una de les tècniques, el TAT, és ensenyar una làmina i dir, digue'm què va passar, què passa i què passarà. És una manera d'engegar el conte.
I en la làmina...
En petits són animals, en petits són animals, uh-huh. I en canvi en grans, el TAT, doncs ja és escenes, dues sèries d'escenes, diríem, adultes... possiblement adultes, no? Però és que n'hi ha moltes de tècniques d'aquestes i,
el
i de frustració.
Sí,
no, el test, a perception test.
És un
gran test típic de gràfics projectius, però n'hi ha moltíssims.
Però en
no?
tot cas, per exemple, això em fas pensar...
El Rocher cèlebre de les taques de tinta, vull dir, és el gran test d'especialistes.
Per, diguem, així, de manera casolana, podríem fer l'equivalent de dir, escolta, obro un llibre que tingui làmines de Picasso i agafo un quadre i a partir d'aquí m'invento una història.
El psicodrama, exacte, a veure...
Alguna cosa més d'això. Molt bé, doncs és l'hora d'acabar el conte i anem a veure la resposta, anem a escoltar la resposta a aquesta pregunta que ens havíem plantejat al principi, com podem utilitzar els contes pel nostre creixement personal. Això és el que n'hem tret avui.
Hi havia una vegada una història curta, la que més us agradi, plena de fets que poden ser reals o imaginaris, plena de personatges, ple de reptes, com la vida mateixa. Vet aquí que la trama ens transmet missatges, així que quan ho llegim, segons quin moment vital visquis, significarà una cosa o una altra. Però algun valor tenen aquests contes, però no us vull donar claus. Viviu el conte, integreu-lo. És una experiència de descoberta activa. Què és interessant? Que aprofitem l'estructura dels contes per coprotagonitzar la història i afrontem una problemàtica real. La vida no s'ha de viure a través d'un conte, però els contes ajuden a adoptar una visió diferent de la que havíem vist. Gaudim del ressò dels contes, Oriol.
Visquem doncs aquest ressò. Gràcies, Jordi.
Molt bé, ens veiem.
Casado, Magda García, psicòloga clínica i antropòloga social i cultural, formadora en tallers vivencials sobre escriptura terapèutica i conte positiu, ha estat qui ens ha acompanyat avui. Moltes gràcies, Magda,
i que vagi
molt bé. Esteve, adeu-siau.
Adeu-siau, fins a la propera.
Adeu-siau, i vet aquí un gos, vet aquí un gat.
I el conte s'ha acabat.
I aquest conte s'ha acabat. Fins dimecres vinent, a les 3 de cap i de nou, aquí serem, de nou.